Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 24. Mèxic, capital de la cultura catalana.
La cultura catalana ja té dos botxins, Franco a Catalunya i els nazis a França. Mèxic, país obert a acollir l'exili republicà, es converteix en l'esperança per poder mantenir viva la cultura i el contingent d'exiliats n'assumeix la tasca. La llibertat i l'adhesió de les autoritats del país d'acollida els va ser un estímul. Llibres, revistes, jocs florals, entitats... Aquestes seran les demostracions més palpables del seu compromís. Aquests fruits van servir per alimentar l'esperit dels exiliats, donar a conèixer al món la situació catalana i també mantenir informats els catalans de l'interior. Ho escoltem ara en un reportatge d'Albert Manyà amb el muntatge musical de Jordi Sánchez.
L'ocupació alemanya de França el 1940 va engruixir el nombre d'exiliats que un any abans ja havien creuat l'Atlàntic. Es calcula que uns 4.000 catalans van establir-se a Mèxic, una destinació que no era fruit de l'atzar. El govern de Lázaro Cárdenas no només va donar facilitats per refugiar-s'hi, sinó que va ser l'únic país que mai va reconèixer el règim franquista. Al contrari del que passava a França, la burocràcia va ser inversament proporcional a la llibertat que van tenir.
José María Murià, fill de Josep Maria Murià.
El tràmit migratori va ser molt més senzill del que esperaven. A canvi de despendre's d'un munt de papers plens de segell i signatures i deixar-los en mans d'un senyor mal vestit i suat, li van donar un cartronet amb un número i els noms de tots tres, el meu no, naturalment, escrits amb un llapis, mentre li deien que quan arribés a la ciutat de Mèxic i li vingués bé, se diera una vueltecita per la Secretaria de Governació. L'home es va esbarar una mica, pensant-se que el deixaven sense protecció legal i va preguntar de què li servia aquell paperet. El funcionari li va tornar a prendre amb delicadesa i li va dir, mentre el brandava en suavitat, de Sonora a Yucatán, vaya donde quiera y haga lo que le dé su gana. I després li va afegir, no se apure. I la frase més important, si ya es usted de los nuestros.
La rebuda va contribuir a la seva integració. A més, bona part d'aquesta onada d'immigració republicana eren professionals liberals i gent cultivada, metges, periodistes, advocats, professors universitaris, escriptors, enginyers, etc. Gràcies a aquest capital humà, es va evitar la ruptura del procés de recuperació de la cultura nacional iniciat a la Renaixença i es van fer aportacions científiques i tècniques als països d'acollida, que els van valer distincions d'alt nivell. La seva iniciativa, doncs, va deixar una petja cultural notable.
Josep Ferreres, dirigent del PSUC, exiliat a Mèxic.
Nosaltres arribem a Mèxic. Mèxic és un país 100% agrícola. De cop i volta entra la gran massa de la migració republicana i que és una massa més o menys escollida en el terreny dels metges, en el terreny 32 rectors d'universitat. En tots els terrenys de la cultura hi ha una aportació, una espècie de transfusió de sang tremenda, 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 en tots els terrenys. I en un dels terrenys on estava verge era el terreny de les editores. I llavors comencen a proliferar amb bastanta força tota una sèrie d'editorials formades pels refugiats espanyols i molts d'ells catalans. Això fa que la gent comenci a llegir.
Tot i que França va acumular el major nombre d'exiliats, la persecució nazi no els va permetre desenvolupar amb normalitat les activitats culturals. Aquesta empenta es va canalitzar a través de Mèxic, on no hi havia impediments de cap mena, i va esdevenir una tribuna fonamental per a la causa catalana, no només de cara a l'exterior, sinó també per informar la gent de Catalunya.
En el cas de la lluita antifranquista, ens trobem que gran part de les publicacions que es fan a Mèxic serveixen per suplir tot allò que prohibeix el franquisme a casa nostra. I els fem que aquests llibres entrin a Espanya d'una manera il·legal, però que allí es puguin distribuir. Quan hi havia els Jocs Florals de la Llengua Catalana, tot el que passava allí es publicava i s'enviava a l'interior perquè la gent se n'enterés. És a dir, Mèxic es converteix en el fet cultural més important de Catalunya a l'estranger. Hi ha gent com la Valí Artís que comença a publicar en català i, per exemple, distribueix el diccionari Pompeu Fabra i distribueix gran part de les obres clàssiques del teatre català.
D'aquest contingent d'exiliats se'n va beneficiar l'Orfeó Català, que va revitalitzar el seu funcionament. A més de consolidar les activitats que ja es feien, com la coral, els balls, les exposicions i programar homenatges i commemoracions assenyalades, es va potenciar la secció d'art dramàtic sota la direcció de Tisner. També es va crear un servei d'atenció jurídica a càrrec de Josep Andreu i Abelló. Es va fomentar la pràctica esportiva i durant diverses etapes hi va haver una revista. A banda, intel·lectuals de la talla de Pere Bosch i Gimpera, Nicolau Dolber o Josep Carner hi van pronunciar conferències.
Núria Costa, filla de Bartomeu Costa Amic.
Ell tenia molta relació amb els catalans, tenia aquest compromís amb la seva terra, en Catalunya. Doncs treballava molt en Mèxic amb els seus companys, els seus compatriotes, diguem, i l'Orfeó Català va ser sempre un lloc de referència molt important per tots nosaltres, no? Arribàvem quasi tots els dies a l'Orfeó, nosaltres participàvem en l'esbarda, en el coro, no, però sí. I després de diversos anys, el meu pare va ser president de l'Orfeó Català, 11 anys, jo crec. Bueno, l'Orfeó Català era nostra casa, oi? Sempre estàvem dintre i jugant o ballant o sopant, dinant, sí, estava en l'Orfeó Català al carrer de Bolívar.
Enmig d'aquest clima d'efervescència cultural, van néixer a prop d'una seixantena de revistes i butlletins, la majoria de temàtica política i cultural, i amb una durada irregular. Un exemple d'això va ser Full Català, una publicació sostinguda pel mecenes Joan Linares, que va desaparèixer el desembre del 1942 per transformar-se en els Quaderns de l'Exili. Aquesta revista, impulsada, entre altres, per Joan Sales, que va aprendre l'ofici de linotipista, es va presentar com un òrgan de propaganda nacionalista i sense lligams ideològics. L'objectiu de Sales era agrupar excombatents il·lustrats per reprendre la guerra i treure lliçons de les causes de la derrota.
Maria Núria Folch, viuda de Joan Sales.
El setembre de 1943 surt el primer número dels Quaderns de l'Exili. En Joan es llença a fons tot i, de moment, se'n surten de pagar-lo. Però, a més, tot seguit, no volen mecenes, no. Volen total independència. A més, presentar-se com a òrgan de propaganda d'un ideari i d'una lluita, sense confusió. La subscripció era de franc, no es venia. Com ho sostindran? Demanant anuncis i donatius als simpatitzants. I en tindran prous per sostenir-se. I a més, serà un èxit. El primer número no arribava a 1.000 exemplars i els últims passaven dels 4.000. A més, magníficament distribuïts. Va fer forat. Van ser molt més els simpatitzants que els detractors.
De fet, molts dels redactors van peregrinar per diferents publicacions i fins i tot per algunes capçaleres hi van passar pares i fills. El 1952 va arrencar un projecte engrescador, Pont Blau, dirigit per Vicenç Riera Llorca i amb la participació de Josep Jiménez Botell, Josep Soler Vidal i Ramon Fabregat, a més d'una nòmina llarga de col·laboradors. Es tractava de combatre el franquisme, divulgar la literatura catalana i defensar la unitat dels països catalans. Va publicar poesia i prosa d'autors exiliats i no exiliats, informació cultural i textos polítics que anaven des de les tendències liberals fins al socialisme democràtic.
Martí Soler, escriptor, traductor i editor.
És una de les grans revistes de l'exili, amb una visió d'unió dels catalans, que dèiem aleshores els catalans de l'interior amb els catalans de l'exili, que es va reflexar en moltes coses. Pont Blau va ser una revista que ens va acollir a molts dels joves. Eren gent que també veia molt que hi havia d'haver una generació que succeís en algun moment. No? Aleshores ens van acollir els joves que aquí a Mèxic compartíem amb ells la vida catalana.
El compromís d'aquests exiliats no els permetia viure d'allò que escrivien, perquè el mercat català era molt reduït. Amb tot, van crear petits imperis editorials, com el de Joan Grijalbo o Bartomeu Costa Amic. La influència catalana va traspassar les iniciatives pròpies i, a banda de fer articles pedagògics sobre el fet català per a diaris i revistes del País Azteca, editorials mexicanes de gran nivell, com el Fondo de Cultura Econòmica, van publicar obres prohibides pel franquisme i traduccions d'autors catalans. Si bé la fornada d'exiliats va forjar un conjunt d'iniciatives de compromís amb Catalunya, el pas del temps i el relleu generacional van motivar que algunes activitats es replantegessin la seva existència.
Vaig dirigir la revista Rufió amb molt de gust, amb molt d'entusiasme, amb alguns companys més o menys de la meva edat i de la meva extracció. El problema, sobretot, és que cada dia un es trobava que la col·laboració pròpia tenia que pesar massa, i això em va fer pensar que la revista no podia subsistir perquè no tenia col·laboradors que escrivissin en català, per exemple. No? Aleshores, buscar col·laboradors fora de Mèxic, a Catalunya mateix i tot això, em va semblar que ja no era propi d'una revista que perdia el sentit de la seva publicació, i aleshores vaig renunciar a seguir-la fent.
Mèxic, després de França, va ser el país que més vegades va acollir la celebració dels Jocs Florals de la Llengua Catalana. De les quatre ocasions que es va celebrar el certamen al país americà, tres es van fer a la capital i una a Guadalajara. Les cites, que alguns cops anaven acompanyades de festivals de música o danses catalanes, van ser el Teatre Ideal, el Palau de les Belles Arts, l'Hospici Cabanyes i el Museu Nacional d'Antropologia i Història, és a dir, edificis que magnificaven la trobada. Per si no fos prou, les autoritats polítiques del país mai van regatejar l'assistència.
Sempre hi va haver una representació de molt alt nivell del govern de Mèxic. Personatges, ministres, personatges de primera línia. És a dir, que s'ha de dir que el govern del meu país va ser molt solidari amb el país dels meus pares. De vegades a Catalunya sento comentaris sobre el meu país que fereixen una mica. I de vegades penso que els catalans tindrien que tenir tots molta més consciència del que va fer Mèxic pels catalans de l'any 1939 i 1940.
A Mèxic es va celebrar cada 14 d'abril la proclamació de la República Catalana per part del president Macià el 1931. L'Orfeó Català, com tants altres centres catalans, va mostrar la seva fidelitat a la República, però a l'hora de fer política de debò, els seus membres no hi van barrejar l'entitat, ja que els estatuts ho prohibien. Els més inquiets van crear el Consell Nacional Català i van arribar a promoure una conferència nacional catalana.
El meu pare, Josep Soler Vidal, pertanyia a un grup polític de l'exili, on hi havia Miquel Ferrer, Pere Caldés, Camps Illa i molts més. Aquest grup estava molt lligat, diguem, amb gent de dintre de Catalunya i pensava, en cert moment, formar un partit que fos tant a l'interior com a l'exili. Els contactes d'aquest grup els porten amb la gent de Londres, no?, amb Batista i Roca, i fan el Consell Nacional Català i es promou una conferència nacional catalana que se celebra aquí a la ciutat de Mèxic. Perseguia una unió nacional, és a dir, no deixant de banda els partits, pensava que ja els partits estaven superats i per tant s'havia de formar una nova cosa que tingués que, com a mira, la nació catalana.
Mm. Talment com un estat, Catalunya va tenir un pavelló propi a la Fira del Llibre de la Ciutat de Mèxic del 1944. Situat entre els pavellons de França i Cuba, amb la senyera enmig de les banderes dels altres països participants, els catalans de Mèxic van donar suport moral i econòmic en una ocasió per demostrar la voluntat de ser i de subsistir d'un poble. Tot i que no es perseguia un objectiu comercial, es van exposar els llibres, revistes i butlletins editats a l'exili. Arran d'aquella trobada va néixer la Unió de Periodistes de Catalunya, el Club del Llibre Català i el Pen Club Català de Mèxic. En el llibre elaborat per a l'exposició, Joan Cid i Mulet va explicar la presència de Catalunya com una manifestació de fe inquebrantable en els seus propis destins.
Veus de l'exili. Capítol 24. Mèxic, capital de la cultura catalana.
Per tractar sobre la producció cultural a l'exili mexicà, avui hem convidat Robert Surroca, historiador de la premsa a l'exili. També és amb nosaltres Teresa Ferriz. Ella és especialista en edició a l'exili. I també és amb nosaltres Procoro Hernández, investigador de l'exili a Mèxic. Aquesta tertúlia la modera Josep Maria Figueres.
Mèxic acull les multituds que van arribar paulatinament de la diàspora republicana. Enceten una nova vida. I en la nova vida, en el costat del treball i del reagrupament familiar i del que serà la realització de les seves ambicions legítimes personals, hi haurà la presència cultural. Presència cultural que tindrà una evidència òbvia en aquells moments i de tanta envergadura que fins i tot serà denostada. Quan des de França diguin, home, entre poc i massa, esteu fent moltes revistes, massa revistes, estan sortint més de 5, 10, 15 revistes simultàniament. I és que tenia molta raó Carles Pissunyer quan escrivia «Temps a venir, quan es pugui contar sense passió la història d'aquests anys, tan plens de contingut d'humanitat, un dels aspectes més sorprenents i admirats serà la intensa obra de cultura desenvolupada a Catalunya com arreu de l'Espanya republicana, enmig del risc, les dificultats i les tristeses de la guerra. Aleshores serà fàcil veure'n la significació, comprendre que té el mateix sentit pregon la resistència fins al darrer sacrifici del soldat a la trinxera que l'afany de cultura». I és que la cultura potser, ja que no es podia fer política, era la forma de manifestar la identitat, d'expressar la oposició a la dictadura franquista i també, per què no, d'expressar la realització personal. Les revistes, els llibres i les activitats. En aquest sentit, començaríem potser per les revistes, perquè és una de les primeres accions que es comencen a fer. Revistes, publicacions per donar aquest punt de contacte. Robert Surroca ha publicat diversos treballs, estudis i repertoris sobre aquestes publicacions. Quina fou la primera revista? Quan arrencà la primera revista? Quin era el seu contingut?
La primera que es va fer a Mèxic ve bastant abans de l'exili del 39. És el 1906 i es diu Branques Catalanes. Fins al 37 se'n van publicar 14 i a partir del 37 fins al 1976, quan jo he acabat l'estudi, perquè considero que tècnicament l'exili s'acaba amb la mort d'en Franco, del dictador, en van sortir 94. És el lloc del món, exceptuant França, que no han sortit més. A França n'han sortit 287. Això sí, algunes d'elles doncs, de vida molt efímera, però algunes d'una gran importància. Mèxic pot ser títol curiós perquè és una cosa força xocant. N'hi han tres que són pràcticament desconegudes. Una es diu La Rambla, feta per en Tisner, que ell havia col·laborat, era un dels puntals del diari La Rambla a l'època republicana, i que, aprofitant que el Barcelona havia guanyat un campionat de Lliga, crec que era el 47, doncs va fer un número a Mèxic com si hagués sigut publicat a Catalunya, però lògicament en plan mofeta i com plena llibertat. I l'altre encara és més curiós, perquè ho titula La Rambla Espanyola. en Fomensen, doncs, de l'avantguàrdia, que en aquells moments era l'avantguàrdia espanyola, que el franquisme l'havia reconvertit. I també és una altra facècia molt pròpia d'en Tirsner, on hi va col·laborar el seu cunyat, en Pere Calders. I una altra revista que només en van sortir dos números, però que de vegades et colpeixen més aquestes que no pas les que tenen una gran entitat, és Recobrament, de Teuel Capà, que va fer un periodista que aquí, el Ferran Bertran i el Matell, que en màquina d'escriure els dibuixos fets a mà i colorejada a mà. N'han sortit només dos números. Suposo que no en duria fer gaires exemplars. Afortunadament, els dos es poden consultar a Barcelona.
Tornarem amb la revista, Robert Sorroca. I els llibres Teresa Ferris comencen ràpidament a fer acte de presència, perquè s'entén que el llibre és, per definició, per essència, l'instrument de cultura. I als catalans, aleshores, potser els hi passa una doble percepció. Per una banda, volen conservar i preservar el que a casa s'està cremant, les piles de llibres que feia el franquisme, per cremar, per destruir. Les biblioteques privades i públiques queden expurgades, i naturalment la censura i la persecució. És a dir, l'odi a la cultura catalana, a la cultura liberal, però especialment a la cultura catalana. Per tant, els exiliats sentien potser la necessitat de preservar i de continuar aquesta voluntat publicant llibres de mil i una temàtica, d'història, de geografia, d'economia i també, naturalment, de creativitat, de poesia, novel·la.
Ara em recordaves molt, amb aquesta cita que has llegit, una del mateix Abel i Artís, del pare del Tirsner, que a la nostra revista deia justament això, diu, si alguna cosa ens valoraran quan tornem, és perquè en aquell moment, evidentment, pensàvem tornar, és la feina que hem fet, no? La tasca de persistència i de permanència cultural. I, efectivament, el mateix Abel i Artís, al front de la nostra revista, l'editorial vinculada, etc., el mateix Bartomeu Costamic tenien aquesta línia que apuntaves ara, no? El Bartomeu Costamic va iniciar una de les seves col·leccions emblemàtiques, la de clàssics catalans, justament, ell ho diu en el pròleg a un dels primers llibres, per contestar a la crema de llibres que s'està fent de manera sistemàtica a Catalunya. Aleshores, ell compta que en arribar a Mèxic, el primer que va fer va ser demanar a la Biblioteca del Congrés de Washington que li enviessin els que ell considerava els llibres els clàssics més importants, Llull, etc., i imprimir-los en la seva pròpia editorial.
I és cert, hi ha un article a Xaloc del Ventalló que parla precisament de crema de llibres, la crema de llibres que fan els franquistes. I aquest era un problema que sentien molt vivament. Volien un llibre, i això s'hi troba tant a Montpellier, en Rovira i Virgili, com el Jaume Miravitlles, que busca un llibre. És a dir, busques un llibre i no pots anar a una biblioteca perquè no el trobes. Però que d'Hernández, i suposo que ens disculparà, sí, que hagin manllevat el títol del seu llibre, Veus de l'exili, que hem agafat perquè és veritat. No podíem titular aquest programa d'una altra manera, Veus de l'exili. És el títol d'un llibre que vostè ha fet. Com a estudiós de l'exili, quina visió em faria part d'aquests aspectes de revistes i de llibres en conjunt de la presència d'aquests primers moments catalans a Mèxic?
A mi m'agradaria fer com un matís. Jo suposo que vosaltres, els meus companys investigadors, ho saben perfectament. Que el nombre, respecte al nombre de revistes, cal ser una mica prudent. O sigui, en primer lloc, una cosa positiva, és a dir, la gran tasca, diguem, d'expressió catalana a Mèxic, que és un fet que no es pot negar. Tanmateix, cal relativitzar una mica, perquè aquestes revistes, un dels meus companys ha subratllat, van tenir una vida efímera. I després les revistes, si considerem la durada en el temps, més diguem, les pàgines, és a dir, hi ha molts butlletins i diguem que estem en aquestes revistes en molts casos de pamflets, és a dir, que no cal tampoc, diguem, exagerar el resultat, no? És a dir, que les revistes que tenen una durada 5 anys, 4 anys mínim, diguem, són molt poques, no són tantes. El que passa que l'expressió catalana, que és una cosa que també m'agradaria subratllar, és una qüestió més aviat centrada en els escriptors. I, de fet, jo me'n recordo en enquestes, fins i tot de comentaris teus, i de Teresa Ferris, la gent no llegia aquestes revistes, més aviat era com una militància dels escriptors, els periodistes, molt catalanistes, però la gran quantitat de, diguem, d'exiliats no llegia aquestes revistes. Per tant, jo diria que és més aviat un militantisme cultural. I en la meva contribució, en diversos articles, jo he parlat que sí que era una expressió catalana, cultural, però alhora era una expressió política, perquè era, diguem, una expressió de la cultura amb identitat catalanista. Per tant, diguem, és una cultura política alhora.
Molt bé, per aquesta observació, que no es tracta ni de magnificar, però tampoc de menys valorar. Certament hi ha una gran quantitat de publicacions que tenen una presència física petita, com qualificava de pamflet, però hi ha altres publicacions que són l'evidència d'una cultura catalana esplendorosa. I no vull fer referència ni a la Revista de Catalunya ni a tantes publicacions que tenen en aquest sentit una presència cultural notable. Robert Sorroca.
No, puntualitzar dues coses. Una, ha dit la Teresa, que efectivament en Costa Amic va començar quan va conèixer la crema de llibres, però com que no és massa sapigut, és una dada que jo la tinc, davant de Santa Maria del Mar, concretament Falange Espanyola, va cremar 18.000 llibres de clàssics catalans, de la col·lecció Clàssics Catalans. I després una altra qüestió, efectivament això que diu el Procor no és veritat. Jo, al fer aquest treball sobre la premsa, el sentit de llibres, revistes, premsa, li he donat un sentit ampli. Ara, en quant a la poca durada, el que cal tenir present és una cosa, que quan sortien era amb intenció de durar. El que passa que les dificultats que hi havia de tot tipus, econòmiques i de tot ordre, ho feien molt difícil. Tots sabem que aquestes revistes van ser subvencionades, concretament a Mèxic, hi va haver en Dalmau Costa, que va tenir una cadena de restaurants, entre ells l'Ambassader, un restaurant emblemàtic al districte Faradal, que en va financiar un munt d'aquestes publicacions, i no només a Mèxic, sinó també l'Argentina, el Ressorgiment, etc. I no tan sols això, potser és bo dir-ho, en Dalmau Costa, quan hi havia un exiliat amb dificultats, l'ajudava econòmicament des de l'anonimat. Ho feia en Roc Brunat. Roc Brunat va ser l'home molt conegut aquí a casa nostra, perquè quan era regidor de l'Ajuntament de Barcelona va treure el cupó Prosecs de Catalunya, que en aquell moment no tenien cap mena d'ajuda als cecs. Aquesta cosa, que amb l'entrada del franquisme s'ha convertit en l'Organització Nacional de Ciegos d'Espanya, un nom feixistixant i imperialista que encara avui es manté. Doncs a través d'en Roc Brunat, en Dalmau Costa ajudava molt a molts exiliats catalans que passaven dificultats, mantenint-se ell a l'anonimitat. Ara, és cert que hi va haver moltes publicacions, concretament a Mèxic, per exemple, hi havia en Miquel Ferrer, que era el factòtum del Consell Nacional Català, que de publicacions amb el títol de Consell Nacional Català, Butlletí d'Informació, Consell Executiu, etc., en va treure una colla. Vull dir, el que va fer aquell home va ser una tasca increïble, moltes d'elles, naturalment, d'una vida curta. Ara també a Mèxic hi ha les grans publicacions de Pont Blau, Xaloc, etc.
En parlarem. Podríem puntualitzar, quan diem subvencionar, hauríem de matitzar que, com diu molt bé Josep Faulí, tot el que hem fet els catalans ho hem fet nosaltres sols, tret dels últims darrers anys que ha hagut la Generalitat. Però a Mèxic no hi havia cap institució pública que donés suport a una cultura que estava perseguida a Catalunya, però deixada la seva sort a Mèxic. I varen ser els exiliats, els refugiats, qui varen fer humilment butlletins amb més empenta i amb més qualitat, segons no és el mateix Josep Carné, que el més anònim redactor, unes publicacions. I que alguna persona li donés suport, era el que podia fer en Patxoc des de Suïssa o altres. Però hi ha un treball de base d'aquells redactors, d'aquelles persones que fins i tot arriben a fer revistes personals, com és el cas de Calders o de Miravitlles, que s'ho feien tots sols, o el fill que reprèn la revista del pare com un ordi testimoniatge al treball del pare. És el cas que al·ludíeu de Tisner amb la nostra i la nova revista. Una cosa bastant singular, no?, aquesta publicació.
Sí, però suposo que, a part de ser una mena d'homenatge al pare, també era una continuïtat per una sèrie de gent que ho col·laborava. Tant la nostra com la nova revista són dues publicacions d'una entitat força important.
I no van ser efímeres, no?
No, van tenir una durada bastant extensa, vull dir, si us podria dir el nombre exacte d'elles, però
són unes publicacions que hi col·labora la plana major i tornem després a la plana major dels intel·lectuals, i és que en aquell moment la intel·lectualitat, periodistes, professors, escriptors, marxen, es refugien a Mèxic. Mèxic els acull amb aquests braços oberts, entren a l'universitat, entren a les publicacions de l'Excelsior, del Nacional, etc, etc, i per tant apareix, doncs, el que és una conjunció entre una fusió. Podríem parlar d'una fusió, Teresa Ferris, en aquest sentit, o d'un transplantament d'una Catalunya ideal? Com ho veu dir?
Home, jo, refent el fil que abans apuntava el Procoro, sí que és evident que hi ha tota aquesta gran quantitat de publicacions per un perfil molt determinat, no?, de la gent que arriba. Com ja ho ha estudiat la Dolors Pla, que segurament l'heu citat un munt de vegades, és un perfil doncs, d'un nivell socioeconòmic considerable. Potser de vegades no, almenys el que es dedica a crear aquest tipus de publicacions, llibres, etc. Una comunitat molt determinada. La resta d'exiliats més amb diferents tarannars es van anar distribuint pel país, que en va haver molts, arreu, i no tant en aquest petit nucli de la Ciutat de Mèxic al voltant de les activitats culturals, al voltant de l'Orfeo català. És a dir, és un perfil molt determinat i penso que això li dona aquest tarannà. Em demanava si hi havia aleshores una fusió, no?, amb l'entorn cultural. Evidentment, aquest perfil permet arribar en el mexicà molt més que l'obrer que arribava doncs, al camp, no? Per què? Perquè pot haver un diàleg intel·lectual i en aquest sentit un república que arribava a la universitat naturalment establia ràpidament uns llaços molt més forts que el que podia tenir doncs, alguna altra persona que no entrava dintre dels cercles culturals. Penso que sí, que en aquest sentit, en aquest nivell sí que va haver un diàleg, si més no.
I la catalanitat enriqueix en el lloc on va, sigui els Vila, Venezuela, o el Mas Pader de Xile o tants, i en el cas de Mèxic ens trobem que Miquel Ibargés fa el Diccionari d'Insurgentes i publica 2, 3, 4 llibres, o el P. de Foix, les biografies del Juárez, del Cárdenas...
Entren dintre del Col·legi de México, no? Per exemple, que hi va ser durant molts anys la institució capdavantera en recerca d'humanitats, en el camp de les humanitats i les ciències socials. Entren a la UNAM, entren a les preparatòries, és a dir, entren dintre d'un nivell important, no?, sociocultural rellevant. Penso que sí.
I és un gran prestigi que quan tens un Xirau, tant el Joaquim com el Ramon, el pare filòsof, el fill poeta, quan tens un Borgin Peda, arqueòleg, el pare, el Peda i el fill Carles, quan tens tants i tants noms, tants que s'han hagut de fer un diccionari, el Diccionari dels Catalans d'Amèrica que va dirigir l'Albert Manent, i és que a vegades penses, malgrat que veus que potser d'una frase, que era un poble, però més que un poble, eren en aquest sentit les capes il·lustrades de tota una societat que es van haver de transplantar.
Sí, bueno, continuant en el tema de les revistes, és important, seguint una mica en el que deia la Teresa Ferris, que cal situar bé aquesta creació cultural catalana dins del context cultural on, diguem, on s'han fixat els catalans. Per exemple, els professors universitaris estaven força al marge, jo diria pràcticament totalment al marge d'aquesta cultura catalanista de que es feia sobretot a l'Orfeo Català de Mèxic. I aleshores els professors universitaris entren més aviat a les universitats i escriuen en castellà, lògicament, en col·laboracions, no només amb llibres d'investigació, sinó també en diaris. Per exemple, ara jo me'n recordo, l'Universal, revistes de política, per exemple l'Excelsior també, periodistes catalans que no s'interessaven per la cultura catalanista. Jo no vull dir que no s'interessaven per la cultura catalana, perquè tot català, diguem, era molt sensible a la cultura catalana, però des del punt de vista de com, en certa manera, com militància cultural d'escriure en català, molta gent no estava d'acord en fer una cultura catalana a l'exili. Deien que era com una il·lusió, no? El que calia era treballar a Catalunya una vegada que ells tornessin de l'exili. És en aquest context
general. És una polèmica entre l'interior i l'exterior. El cert, però, és que molts intel·lectuals i professors que van a Mèxic col·laboren en aquestes publicacions i participen. En el cas d'en Carné o de Borgin Peda, és evident, els trobes des dels Jocs Florals fins als editorials o a les revistes o a les conferències que fan. Sigui com sigui, es fa cultura catalana. La cultura catalana Com es fa?
Sí, jo penso que és molt interessant això que acaba de dir, perquè en el cas ja estem allò marcant els grans temes, no? El tema de la llengua, és obvi que els espanyols que arribaven a Mèxic no tenien cap mena de dissociació entre la seva llengua d'ús habitual en la creació o la seva llengua d'ús en la crítica, per exemple, o en les tasques més intel·lectuals. En el cas dels catalans sí que es va produir això. És un escriptor com el Boix Impera escrivia les seves memòries en català i les publicava la revista de l'exili i alhora escrivia la seva obra científica i es convertia en un dels capdavanters de la recerca antropologia, el mateix molts altres, no? El Paler, per exemple, és un pal i paller de l'antropologia mexicana. Aleshores, hi ha aquesta dicotomia que és un dels grans temes importants. Això que fa, doncs, com m'heu dit molt bé, com ha dit ara el Procoro, que en els anys cada vegada fa polaritzar les opinions de la gent. Això durant uns quants anys, 2-3 anys, es pot anar aguantant, no? Perquè tu, per voluntarisme, et dediques a fer les obres, com deia el Martí Soler també, no? Pots anar fent la teva revista perquè hi creus, etc. Però en el moment en què ja et vas incorporant a la vida professional, a la vida ja és mexicana, doncs has d'anar prenent posicions. I si et vols dedicar, doncs, a la recerca, potser sí que ja vas oblidant aquella obra de creació en català.
No podríem parlar d'unes etapes? Una primera etapa en la qual hi ha la necessitat de preservar, i com que es tracta de preservar, hi ha el que es deia aquest voluntarisme, aquesta militància en donar suport a les col·leccions de llibres, ser, diguem, el mateix que es va fer en els anys 60 en el Principat, que hi havia la subscripció de militància. Per tant, una primera etapa, diguem-ne, de militància, i posteriorment una etapa en la qual ja entra una normalitat, però simultàniament, perquè és evident, no hi havia tants catalans per poder mantenir aquesta actuació idiomàtica coherent, i per tant, doncs, el qui és filòsof, el qui és antropòleg o el qui és
historiador, o professor de matemàtiques,
han
de, igual, no?
Desenvolupar-ho
sí,
amb la llengua
sí,
del seu entorn.
Obvi, és obvi, aquesta polarització cada vegada es va veient conforme ja l'any 45-46, allò que diuen dates clau, però bé, més o menys, no? Es va polaritzant i això fa que molts ja decideixin tornar, no? Els que ja el tenen clar, el que deia el Procuro,
però no són
uns
pocs
tornar,
anys,
eh?
Són com a mínim 10 anys allà, en el que Mèxic té una forta presència.
Els de quadres de l'exili ja tornen, eh? De seguida.
Robert Sorroca.
Jo penso que quan parleu de que es normalitzen les coses, crec que és al revés, és producte d'una anormalitat. Això va passar a l'exili de Mèxic, a França, i també va passar a l'interior. A partir del moment que els aliats guanyen la Segona Guerra Mundial i tot l'exili creu que això representarà la caiguda del franquisme, hi ha una proliferació de publicacions, sobretot a França, on es troben mitja dotzena de catalans en un poble, munten un casal català al cafè del poble i si tenen una multicopista fan una revista. I això passa tot arreu, a l'interior també hi ha un creixement de les publicacions clandestines extraordinari, però és clar, quan el que jo dic que normalitat, que els aliats no tomben el franquisme, al contrari, que el recolzen, doncs això produeix una desil·lusió, que aquesta gent que potser fins aquell moment eren refugiats es converteixen realment en exiliats i han d'anar a passar cap al modus vivendi i són els sectors més militants i més activistes els que ho tiren endavant. Per exemple, en Murià, que en el butlletí de Guadalajara treu 185 números. No és broma, eh? S'ho feia pràcticament ell sol. I
la militància, per tant, queda excepcional en la dècada dels 40, s'ha de també continuar a la dècada dels 50.
Més enllà de les facilitats donades pel govern de Mèxic, a l'exili català no li van regalar res. Una figura que respon a l'home que s'ho ha fet ell mateix és Josep Maria Murià. Ell va arribar a Amèrica el 22 de maig de 1942. Té una trajectòria literària i periodística prolífica amb un compromís polític i cultural molt accentuat, ja que durant uns quants anys va militar a Estat Català. Ara us oferim unes pinzellades de la seva vida durant l'exili. Ho fem a través de la lectura d'uns fragments del llibre autobiogràfic Vivències d'un separatista i les valoracions que en fa el seu fill, José María.
Vaig sentir amb trasbalsadora intensitat una doble emoció. Mèxic ens oferia la llibertat d'acció i un benestar material, però també representava, per la distància, un exili rotund. Les rebudes que ens feren les autoritats mexicanes no tan sols foren atentes, sinó que arribaren a l'afectuositat. Deslligat de tota disciplina de partit, em vaig dedicar a servir la meva pàtria com un ocell de bosc i en tot el que em venia sota l'ala. Adquiria tants llibres catalans com podia, col·laborava, en tots els sentits, per a mantenir la nostra premsa, i els Jocs Florals de la Llengua Catalana. I fins era, i encara ho sóc, soci de l'Orfeó Català de Mèxic, ajudant-lo quan calia en forma extraordinària.
La Ciutat de Mèxic es va convertir durant uns 10 o 15 anys, potser, doncs en la capital cultural de Catalunya.
José María Murià, fill de Josep María Murià.
El gran nombre de publicacions, la gran quantitat de revistes, la gran quantitat d'activitats, la possibilitat de reunir-se i actuar lliurement, de celebrar l'11 de setembre cada any públicament, al carrer, amb una cerimònia pública en la columna de la Independència de Mèxic, el fet de que doncs, se celebressin a Mèxic els Jocs Florals de la Llengua Catalana diverses vegades, una d'elles fins i tot a Guadalajara, el fet de que doncs, a Mèxic mateix es fessin les eleccions per nomenar el successor del president Irla, quan es va elegir el president Tarradellas com a president, i el tracte de la gent, i el recolzament de la gent, en termes generals.
L'impuls gairebé biològic que he tingut sempre d'exterioritzar els meus pensaments, i també per creure necessari el llançar papers impresos en la nostra llengua, em portà l'edició d'un butlletí, inicialment com a portaveu del Centre Català de Guadalajara. Això esdevenia el mes de febrer de l'any 1961. El seu tiratge màxim va arribar als 2.500 exemplars. El to radical que hi anàvem infiltrant no satisfeia uns quants, no gaires, i es presentaren algunes discòrdies. Per tal que no anessin endavant, el mes de febrer del 1968, el centre deixava de ser-ne editor. Això em va anar de primera, per poder-me expressar amb molta més llibertat.
El meu pare va publicar durant 180 mesos un butlletí d'informació catalana que, com deia ell mateix, els hi fotia rases. Això ho deia, jo no. És a dir, deia des de Mèxic ben clarament coses que a Catalunya s'havien de callar o dissimular. Per costum, anàvem, durant aquells anys, una mica alertes.
Després de 30 anys d'absència, vaig tornar a Catalunya per a fer-hi una breu estada. Trencava la determinació que havia pres de no tornar-hi mentre manés en Franco. El canvi de criteri fou degut a un missatge patètic que vaig rebre de la meva mare, molt vella i malalta. Em volia veure abans de morir. No m'havia vist des de l'any 38. Tot pensant que si bé tenia ideals, també tenia mare. Al cap de poques hores em plantava a Barcelona. El primer contacte em fou més dolorós que agradable. Passava per tot la llosa de l'espanyolització.
Casos extrems foren els de nascuts a Mèxic, als anys 40, que dues dècades després encara parlaven d'un retorn a un país en el que no hi havien estat mai. Sembla una broma, però són reals i no pocs els casos de famílies que ni tan sols tenien armaris per guardar la roba, sinó que ho feien a maleta sota el llit per tal de que fos més fàcil anar-se'n quan arribés el moment, que, per cert, sempre el creien ben a prop. Des d'aquesta actitud, a la de resistir-se a acceptar que a Catalunya les coses ja eren molt diferents de quan se'n van haver d'anar, hi havia un pas molt petit, que la major part dels exiliats van donar i, evidentment, els va comportar tard o d'hora desencisos molt grans.
Sobre les meves vivències d'aquests darrers temps en dic molt poca cosa, deliberadament. I com que la meva vida es troba en allò que podríem dir la recta final, és molt probable que quedin silenciades per sempre més. El que sí que puc assegurar és que fins als meus darrers alents seguiré mantenint els mateixos ideals. Quan no fa molt em van preguntar: «Encara ets separatista?» Vaig respondre simplement amb aquesta altra pregunta: «Què ha passat per deixar-ho de ser?»
A poc d'haver arribat a Mèxic, l'home es va fer ciutadà mexicà i com a tal va morir 57 anys després. Va ser enterrat a Zapopan i em va demanar que li posés els peus una petita urna d'aram que guardava des de feia temps en terra de l'Empordà i pedres del Pirineu. Va encarregar-me que el tapessin amb una senyera estelada que guardava especialment, però també em va demanar que la butxaca interior de la jaqueta li fiqués ben plegadeta una ensenya de tres colors, verd, blanc i vermell, que s'havia comprat el mes de setembre del 1942, quan celebrem la nostra independència, i ell, que li havia nascut un fill mexicà i que sempre va guardar amb molta cura.
Els catalans de la meva generació, i que han sentit com jo un amor profund i devot envers la pàtria, ens n'anirem d'aquest món, molts ja ho han fet, amb el cor adolorit per haver viscut tantes adversitats i frustracions. en el curs d'aquelles hores de plom que cauen al damunt de tot mortal. M'he arribat a preguntar si realment ha servit d'alguna cosa el cúmul de dedicacions a l'ideal eix del meu viure. L'optimisme innat que porto a dintre m'ha permès sempre revifar-me els ànims. Decididament, no tot ha estat inútil.
Parlava en Robert Sorroca en el seu llibre de la premsa d'exili de la clandestinitat i amb els seus estudis d'aquest esforç personal que acabem d'escoltar d'una revista personal. Tornem amb les revistes.
Sí, a part d'això, el que voldria dir és que, per exemple, homes com en Josep Maria Murià no només treballaven a l'exili, vull dir, ell a Guadalajara va ser el representant del Front Nacional de Catalunya, l'entitat independentista que treballava clandestinament a l'interior, igual que en Marcelí Perelló ho va ser al districte Faradal. Connectaven a través de Manuel Viusà, que estava a París i que juntava totes les delegacions de l'exterior, perquè n'hi va haver un munt de llocs, Xile, Argentina, a Londres, a Cuba, a Israel, en fi, me'n deixo algunes, però ara no és, el cas no és aquest. El que vol dir que aquesta gent mantenien els vincles amb l'interior i feien de portant veu i d'altaveu de totes les activitats que aquí es duien a terme. Una cosa que cal tenir en compte, sobretot al referir-nos a aquesta premsa, més que l'entitat, diguem, intel·lectual, que n'hi ha de molt pes, Pontblau, Xaloc i altres, és el que representava. En un moment que Catalunya estava amordaçada, que el català estava prohibit i perseguit a casa nostra, ells van ser la nostra veu. Van ser el que portaven les notícies de lo que aquí es feia per combatre la dictadura. I avui dia, evidentment, si molta història de casa nostra es pot seguir, és a través d'aquestes publicacions. Una anècdota molt tonta, però que és que de vegades la gent les ignora aquestes coses i s'han de dir, de lo que representava la persecució de la qüestió catalana, és que la Biblioteca de Catalunya li van canviar el nom per Biblioteca Central. O sigui, el nom geogràfic de Catalunya molestava.
Teresa Ferris, podem fer una panoràmica de l'aportació cultural que va sortir bibliogràfica a Mèxic amb llibres? Se'n van publicar molts, no?
Sí, en els llibres passa una mica el que ara estaven comentant els meus companys de les revistes. Evidentment, hi ha tot aquest hibridisme, no? Uns exiliats polítics, com deia el Robert, no podien deixar de banda la raó que els havia portat allí. Evidentment, ells eren polítics davant de tot, no? I la seva obra de cultura estava absolutament permeada. Però alhora també tenien, doncs, les seves... Uns eren escriptors, uns altres eren periodistes, uns altres eren, doncs, científics. I aleshores, les revistes, en tant en quant reflectien aquests interessos, es converteixen en híbrides i també les publicacions. Si mirem, hi ha una cronologia paral·lela, no? Si fins al 45-46 hi ha moltes publicacions de gran qualitat, també passa amb els llibres. Més de la meitat es fan durant aquell període. Aleshores, en els catàlegs, sobretot del Costa Amic i de l'Abelí Artís, el que fan és conjugar aquests diferents interessos. Per una banda, la recuperació dels clàssics, per una altra, l'esperonar a la gent més jove, sobretot els escriptors, tipus el Bartra, el Riera, era Llorca, etc., els donen l'oportunitat de poder publicar obres concretes, moltes vegades fins i tot autogestionades, això jo, és una altra història, no? Tot això també es feien en els propis recursos dels mateixos escriptors, és a dir, ells feien les obres, ells les llegien, ells les compraven i ells les pagaven. Al final era aquest grup, no?, tan determinat al que estàvem parlant. Evidentment, clàssics catalans, totes les obres literàries lligades en aquesta fornada de joves que venien de la República, també els antecedents són molt clars, tots els de temes, totes les obres de temes polítics i després les que jo dic més instrumentals, no? Que van creixent exponencialment, les altres cada vegada van entrant en recessió, no? Cap allà als 50 ja hi ha moltes més obres sobre temes que els interessen.
Amb aquesta reflexió, doncs, acabem aquí aquest espai en què ens hem dedicat a explicar com és que va ser que Mèxic es va arribar a convertir en capital de la cultura catalana. Donem les gràcies a en Robert Sorroca, a en Teresa Ferriz i a Procuro Hernández, també a Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Manyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.